all our society is run by insane people.
A mí me han perjudicado que no habría dinero con qué pagar lo que me han perjudicado.
I'm too sensitive and I wish sometimes I could just enjoy the simple things in life.
Boy.
Hoy eres fuego y mañana olvido.
¿Cómo están las máquinas? Lo primero es...
Rincones sonoros. En A Vivir que son dos días Baleares.
Pues ha llegado el turno de hablar de la música. Estamos aquí ante el tercer Rincones Sonoros. Mucho hemos aprendido de las personas que han ido pasando por aquí anteriormente. En esta ocasión no va a quedar otro remedio porque la invitada de hoy, Joana María Mas, muy buenas, buen día.
Hola, buen día.
Claro, como persona del mundo docente, como presidenta de ADIMA, la Asociación de Directores de Infantil y Primaria de Mallorca, no nos va a quedar más remedio que aprender de lo que nos cuentes.
Ho intentarem, compartirem. No ho sabem tot, però, eh? Docents no ho sabem tot, però això sempre ens hem de formar perquè, si no, ens quedàvem darrere.
I de música, què sabes?
De música? No som professora de música, no tenc bona veu, sé de música, perquè la música m'agrada molt i que he escoltat tota la vida molta de música i que m'encanta la música i m'encanta sentir concerts, assistir concerts i m'agrada fer feina amb música.
Claro.
Però no som... No son ni toca cap instrument ni son ni ten bona veu.
en cualquier caso sí que sé que te gusta mucho porque cuando te propuse la idea ya me dijiste, bueno, yo tengo una lista en Spotify, que fa. ¿Cómo ha sido eso?
Bé, jo sempre he escoltat molta música i des que assisteixo a Spotify pues, és una meravella. També és vera que a vegades enyores es cotxe que tenia abans, que tenia un CD,
bueno,
i li podia posar CDs i llavors sí que tenia una tria de la música que a mi m'agradava, però bé, el Spotify ara no hi ha problemes. Ara tinc un cotxe que li dius posa'm aquesta cançó i ell te posa ja...
Com ha canviado todo.
Ja va fantàstic. I per això vull dir, la música sempre va lligada. Jo per anar a fer feina sempre escolt música, quan surt de la feina sempre venc conduint escoltant música i inclús a vegades amb els alumnes quan estan fent feina que requereixen concentració, un poquet de música,
qué bueno,
relats, lenteta, també m'agrada posar-los.
Qué bueno. Pues del listado que has traído, que no ha sido fácil, porque en esa lista tuya de Spotify había muchísimas canciones, que por cierto tienen su sentido que exista.
Sí,
¿no?
Jo tinc, és que des de Spotify tinc moltes de llistes i llavors quan tu me vas demanar cançons que per jo fossin importants, me va costar triar perquè tinc moltes de cançons importants per la meva vida. De fet, avui comentant-ho amb una amiga, me deia, i no has dit aquesta cançó? I aquesta no l'has dit? Perquè aquestes a tu t'agraden molt i sempre...
I has sentit la tentació de llamar-me i dir-me, lo cambiamos todo, Sergio.
Més que m'hauré equivocat, però bé, és igual, jo crec que la primera tria que fas és la més espontània, la que te surt primer, que clar, després tu si te poses a pensar, ah, però pues aquesta va millor, però no. No lo cambié esa lista. Pues en seguimos con esta.
¿Vamos con la primera?
Sí.
Bueno, Memorias de África es una película que sale en el año 85. Pero no por eso queda antigua, está de mucha actualidad. No sé cómo te sentiste tú cuando hace apenas un mes conocíamos el fallecimiento de Robert Redford.
Bé, me va saber greu, perquè a part de que era un actor que m'agradava, i més jo trobava un dels guapos oficials, juntament amb en Paul Newman, ara ja no en queden tant de guapos oficials, i me va saber greu, sobretot, ara, la broma, vaig pensar, ja no tindrà ocasió de rentar-me el cap, perquè jo, Memorial d'Àfrica és una pel·lícula que me va marcar molt, i me va marcar molt positivament, quan la vaig descobrir vaig dir que això és la meva pel·lícula i és la meva música de banda sonora, perquè penso que la històrica que interpreta el personatge que interpreta de Meryl Streep, no sé, m'hagués agradat aquest personatge. És un personatge que crec que va tenir una vida que va començar d'una manera i va acabar molt bé i llavors va tornar al seu país, però crec que el que se'n va dur és la seva motxilla, la gran històrica, després la va compartir amb tots perquè la va escriure. Clar. I la música la trobo molt guapa i llavors és que el personatge que interpreta també en Robert Redford és que l'apropa a ella a una llibertat que ella mai havia conegut. ella venia d'una societat molt, molt tradicional i molt, molt formal, ella era molt formal i quan arriba a Àfrica, a part de que coneix el color i coneix tot un món diferent, venia d'un país nòrdic, a més, i amb en Robert Redford pues, descobreix un món que no s'hagués imaginat mai.
Venia de costumbres encorsetades, muy nòrdiques, no? I descubrió en Àfrica la libertad.
La libertad, sí, claro. Sí.
¿Tú qué habrías dado por hacer este papel, el de Meryl Streep?
No sé, crec que hagués pagat lo que no tinc. Lo que no tinc.
¿Tu pel·lícula favorita?
Sí, també és la meva actriu predilecta de Meryl Streep. M'agrada molt com interpreta. Però sí que és vera que abans de conèixer a Meryl Streep i jo bastant més joveneta, va haver una banda sonora que em va marcar molta jove i jo crec que va marcar molta de gent de la meva generació, que el Gris, bueno, d'en John Travolta i l'Olivia Newton-John. I a més això me va agradar molt perquè jo, la veritat és que malgrat no tingui bona veu, m'encanta escoltar música, m'encanta cantar en privat, encara que no ho faci bé, i sobretot m'agrada molt ballar, això sí que m'ha agradat sempre molt. I aquesta pel·lícula, quan la vàrem posar en pantalla, la meva cosina i jo, vàrem anar tot el temps que va estar en pantalla en el cinema metropolitan, cada dissabte, a veure la pel·lícula. I llavors ens sabíem tot.
De memòria. Ens
sabíem tots els diàlegs, i ens sabíem tots els baixos, totes les coreografies de memòria. I a casa, quan acabàvem els deures, perquè vivíem a la mateixa finca, dos vivien de diferent, però col·lindants, ens posàvem a ballar i a interpretar i ens repartíem els personatges. Un dia una hi tocava Olivia i l'altra jo en Travolta, jo guanyava un poc més perquè era la major i comandava un poc més i jo era més dir no Olivia Newton-John, però la veritat és que a més el record com una època fantàstica de la meva vida.
Qué bueno, qué bonito. Pues vamos a seguir hablando de la infancia, ¿te parece?
Sí.
Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del...
Esta es un poquito anterior. Nino Bravo, sí. Esta canción es de los años 70.
Aquesta no és de la meva època, sinó que és de l'època dels meus pares. Per què m'agrada aquesta cançó? I per què jo, Nino Bravo, sempre he estat sense haver-lo conegut, diguéssim, no l'he vist actuar en viu i en directe, perquè va morir molt jove. Mon pare era un gran seguidor de Nino Bravo, li agradava moltíssim a Nino Bravo i no se perdia cap actuació de les seves. I clar, jo tenia molt bona relació amb el meu pare i teníem moltes coses en comú i jo escoltava aquesta música amb ell. Llavors el meu pare va morir en 37 anys i va morir poc menys abans que Nino Bravo. I llavors per jo sempre sentint Nino Bravo m'ha recordat el meu pare. El meu pare tenia un radiocasset i un micro perquè en aquell temps se feia d'aquesta manera. No teníem els aparells que tenim ara. Crec que si visqués estaria encantat ara ell.
Tot això.
Ell, sí, jo crec que sí que ens emplearia perquè li agradava molt tot això i crec que hagués anat avançant en tot això. I ell gravava totes les actuacions que sortien per la televisió de Nino Bravo.
Bueno.
I llavors després també se feia cintes de casset i escoltava aquestes actuacions. I per això sempre que Nino Bravo, és a dir, no és un cantant que jo tingui o millor dins la meva llista de Spotify, no el tinc dins la llista de Spotify, però sí que és un cantant i aquesta cançó va molt lligada a la meva infància i a la figura del meu pare.
El recuerdo que trae a tu
cabeza.
Sí,
exacte, i aquesta cançó a ell li agradava molt.
¿Cómo recuerdas tú a tu padre?
Bé,
te pillo pequeñita.
Sí, quan se va malaltir que jo tenia 7 anys i va morir que jo havia... Me faltaven 2 mesos per fer 8 anys. Com el record, eren carn i ungla, eren físicament... jo ho veig en les fotos, però sempre tothom m'ha dit que jo físicament som molt semblant a ell i mon mare sempre m'ha dit que tenia el mateix caràcter, que inclús tenia les mateixes poses, que quan m'asseia o quan cruzava les mans o quan cruzava les cames ho feia igual que ho feia ell. I jo, els pocs set anys que vaig compartir amb el meu pare, varen ser per jo molt important. Jo estava molt unida amb el meu pare, teníem moltes coses en comú, fèiem moltes coses en comú. A ell li agradava, li encantava anar d'excursió, li encantava anar a pescar, li encantava nedar.
Una persona activa, eh?
Era una persona activa. Jo soc molt activa, també. Me costa aturar-me. I jo el seguia, ell, en tot això. Ma mare era una persona més tranquil·la, mos acompanyava, però tal vegada ella, si nosaltres mos tiràvem en cap ficor d'unes roques, ella estava...
Se quedava arriba i mirava.
A Saroni prenia el sol. I, clar, per jo, el fet de que me faltava va ser com a tenir-me una part de la meva vida. Vaig haver de construir una vida diferent perquè ella era una figura molt, molt present i molt activa i molt en la meva vida. Va ser important, encara que m'hagi bastat 7 anys.
Com us pudisteis reponer de sa pèrdida?
Bé, a ma mare li va costar molt superar sa mort del meu pare i va estar un parell de mesos com, diguéssim, fora de combat. Quan el meu pare va morir, nosaltres vam quedar a viure un mes a casa dels meus padrins materns, els pares de la meva mare, perquè ells tot d'una varen voler recollir-nos i donar-nos suport. En aquell moment a ma mare això li va anar bé, perquè varen ser que s'ocupaven de dur-me a escola, tot això, perquè ell sí, estava sí. Bastant... Però després jo vaig començar a dir-li que volia tornar a casa, i no estava gaire en fora la casa nostra, de la casa dels meus padrins. I ella jo crec que va reaccionar molt bé i va passar de ser una persona tímida i que vivia bastant perquè ella volia a la sombra del seu home, perquè ell era un poc l'energia, la vitalitat, la no sé què, i és que anirem aquí, farem això. I
ella... Era part de la concepció també de l'època, no?
Sí, exacte.
La mujer no tenia esa capacitat de decisió o no estava visto així,
sí.
Tal com la podia tenir un home.
I sobretot perquè a ma mare ja li anava bé que li diguéssim anirem d'excursió, ara anirem a sopar, o ara dissabte venen a sopar, tal, i ella li encantava tot això, però ella era més com a més pacífic en aquest sentit, però després ella va decidir agafar la rienda de la seva vida i amb això va ser molt valent. Ella no havia fet feina mai havia estat sempre de hija de estudiant i després ama de casa, i va agafar la rienda de la seva vida, va decidir poder-se fer feina, encara que la família d'ella havia de quedar de poder fer feina, perquè de poder fer feina no ho necessita, mos tens a nosaltres. Ella va voler fer feina i van tornar a casa i van construir la nostra vida nosaltres dues.
Empezando desde cero, de nuevo.
Bueno, no des de cero, perquè nosaltres sí que vam sense donar-me en compte, mon pare sempre va estar present a les nostres vides. Nosaltres vam normalitzar molt la seva figura, de xerrar d'ella, ah, papa, això li agradaria, o mira, avui he fet l'art de peixos, papa li encantava. I per tant, perdó, sempre no va ser un tabú de dir, oh, s'ha mort, no en xerrarem mai més, no.
Ja.
Teníem fotos seves a casa, però no fotos en pla, oh, està mort, sinó fotos informals, de moment d'excursió compartides i això, i sempre el varen tenir present.
Qué bueno. Tú con tu padre compartías esas inquietudes de niña, no sé si incluso ya sabías que te querías dedicar a la docencia.
No, bé, jo... Con él? Ell, a mi m'agradava sempre jugar molt a metges i infermeres, i ell, com que per la seva feina estava molt relacionat amb el món de la sanitat i amb els metges i farmàcies, sempre me deia, tu has de ser metge, nena, tu has de ser metge. I jo, sí, però jo m'agradava. I la veritat és que jo sempre vaig pujant en la gana i la il·lusió de sa metge. També m'agradava molt fer de mestre, perquè jo en els meus cosins més petits, sempre jo era sa mestre i sempre et desseia i et donava classes, és a dir, que també servia per mestre. Però després, de major, per circumstàncies, primera perquè me sabia greu, jo ven d'una època que tal vegada no estava tan de moda que sa gent, sobretot ser dones, s'anessin a estudiar fora.
Cierto.
Per tant, me sabia greu deixar mon mare tota sola, també me sabia greu l'esforç econòmic que li suposaria a ella pagar una carrera universitària a Barcelona durant tots els anys que durant la carrera de Medicina, i després, perquè la meva vida en aquell moment, quan jo havia de prendre la decisió de partir a Barcelona, jo estava fent COU, se va cruzar la meva vida una persona que... I això varen ser coses que varen fer que canviat la decisió d'estudiar Medicina, que sempre m'ha quedat un gossanillo. Quan vaig als hospitals, hi ha gent que té prevenció als hospitals, jo és que me ficaria dins un quiròfano i operaria qualcú, si me deixessin.
Esa bata que llevas te la voy a robar, no te des cuenta, no?
I la veritat és que vaig decidir, com que volia ser metge pediatre, vaig pensar com me podria dedicar als nens, i vaig dir, seré mestre. vaig fer l'especialitat d'educació infantil i llavors posteriorment en sols anys i per fet d'uns anys d'aquest directiu vaig passar a primària, però m'he pogut dedicar en els infants i la veritat no m'he arrepentat de ser mestra.
Te llena muchísimo, eso se nota, ¿eh?
M'agrada molt.
Por cierto, tú cuando pensabas, cursabas esa carrera, no sé en qué año nos estamos moviendo más o menos.
Pues el 84, si no vaig malament.
Tú ya cuando pensabas, no sé, le dabas vueltas al concepto de qué puedo aportar yo a la enseñanza, qué modelo de profesora quiero ser yo.
Sí, jo crec que... Bé, jo no vull jutjar negativament si ara la gent estudia per vocació o estudia perquè pensen que és una carrera còmoda. Crec que de moment, de cada vegada se pensa...
Però també t'he dit que si tots tenim més o menys aquesta percepció és perquè alguna cosa hi
ha. Jo crec que de cada vegada se pensa en manco, que és fàcil fer de mestre en aquests moments perquè de cada vegada hi ha menys gent que se dedica a la docència, sí. I costa més trobar gent, contractar gent per dedicar-se a la docència, per tant... Però jo crec que en el moment que jo vaig estudiar, jo recordo tota la gent que formava part de la meva promoció, era gent molt compromesa en l'educació. Gent que estudiant, jo crec que en algun moment fins i tot estàvem més avançat que els propis professors que ens donaven classes.
Hombre, partint de donde partíamos, de una dictadura...
Jo no sé si és correcte dir-ho, però jo no me van deixar cap pitjar dels professors que vaig tenir jo a la universitat. No record que jo aprengués gaire coses a la universitat. Jo crec que jo i molta de gent de la meva promoció vàrem aprendre a ser de mestres abans de durant el temps que estudiàvem, perquè mos apuntàvem a congressos, a cursets, mos apuntàvem a moltes de coses voluntàriament, és a dir, mos formàvem fora de la universitat voluntàriament. Jo record que ja vàrem començar a conèixer i apuntar-nos a congressos de boca en aquell moment se deia integració d'alumnat en dificultats, que la universitat quasi no ni se'n parlava de tot això, ni tenien cap assignatura que mos ensenyés atenció a la diversitat. Vull dir, jo de pedagogia no vaig aprendre res a la universitat, vull dir, unes ampollades de 30 temes de pedagogia i tot de memòria i a contestar un examen que després no te quedava res de profit, o de fer jo que sé, un treball totalment teòrics sobre la teoria d'en Freinet, que no dic que no sigui bo conèixer en Freinet, però no teníem aplicació en pràctiques, era tot molt teòric i de poca aplicació.
Com l'aplicaves?
Pràctica, didàctica de com ensenyar l'hem après posteriorment.
De
la meva generació, més que durant. Clar. La pedagogia no mos... Jo hi havia una assignatura que se deia didàctica i estudiaven temes de memòria i no mos posaven en situació de fer pràctiques. Yeah. I psicologia tot era teòric, no mos posaven en situació d'analitzar casos i veurement què en faríem. Vull dir, tot això ho hem après posteriorment o durant, perquè jo he coincidit durant molts d'anys amb gent que estudiava la meva promoció i hem coincidit fent formació, som com uns addictes a les formacions, però no perquè la universitat mos donàs en aquell moment una formació ni innovadora ni...
Te suelo decir que pasasteis por la universidad, pero ella no pasó por vosotros, ¿no?
Sí, jo diria que quasi sí.
Ja.
Qualcun se salva, qualcun ja. Se salva, però pots.
Tú en esa época, recordamos años 80, venimos de una dictadura, venimos de una época en la que el catalán está prohibido. Ya se empieza a defender, llega un estatuto de autonomía aquí en Baleares. ¿Tú te imaginabas en ese momento, años 80, hace 40 años, que a día de hoy, 2025, se estaría discutiendo en la enseñanza por la lengua?
No, porque la verdad es que al ver que nosotros veníamos d'una dictadura, que jo anava a escola encara quan va passar, jo feia buc quan va passar allò de la mort del dictador, i jo crec que en aquell moment se van començar a obrir moltes portes i moltes finestres i políticament ningú se qüestionava que se volgués tornar enrere. Se va aprovar un estatut d'autonomia en governs que eren de partits més bé conservadors, se varen aprovar unes normes en quant a utilització de la llengua i hi havia un consens total i absolut entre els polítics que en aquell moment estaven en el Parlament. Per tant, no t'imaginaves si en aquell moment passava això, que la gent era més conservadora i era més, venia més d'una educació molt formal i més molt bastant repressora, perquè l'educació sí, que sí. Van rebre nosaltres sí que era repressora. Això a vegades em fa un poc de gràcia quan els mestres, que alguna gent, és que els mestres s'adoctrinen, vull dir, que me demanin a jo que s'adoctrina. A mi m'obligaven a fer Mer de Maria, a mi m'obligaven a fer Mer de Maria, Mer de Maig, i m'obligaven a anar a missa durant la setmana una hora de pati, i mos obligaven a anar a missa.
I per també t'haurem obligat a salir al patio a cantar El cara al sol.
Jo no ho vaig viure en això, però sí que vaig viure perquè jo anava a una escola religiosa i no era voluntari, anar a missa era obligatori. Era obligatori fer religió, no era una optativa, i no era una religió pintura com s'està donant ara, que és com a més en una religió, com totes les letres.
Sí, sí, sí.
A l'escola tenien prohibits xerrar d'alumnes, malgrat que la nostra llengua fos el mallorquí, dins l'escola, i en aquest cas jo anava a una escola de monges, les monges totes eren mallorquines, però totes hablaven en castellano, i que mos castigaven si mos sentien xerrar en mallorquí, que després en el pati amb les amigues xerràvem en mallorquí, perquè era la nostra llengua.
Clar.
Però davant la monja, con cuidado, teníamos que hablar en castellano, i mos castigaven si no ho feia. Jo no, en aquest moment no se castiga cap alumne. Encara que se digui, no se castiga cap alumne, perquè xavi, castellà, hindú, pardú, anglès, alemany,
que
hi ha, i l'únic que... Per tant, era impensable que s'arribés a un moment en què en el segle XXI encara mos estiguen qüestionant que aquí conviuen dues llengües oficials sense problemes, però que n'hi ha una que, per les circumstàncies, està en... més ferida una que l'altra, perquè una i tothom està molt content de dir la segona llengua més parlada del món, diuen, i l'altra és una llengua que les mateixes proves ja sé que se passen a les escoles, que és una llengua que està en retrocés total. Per tant, vull dir, és com absurd pensar, tenir por, a dir, a vegades pens, per què tenen por en aquesta llengua? Si de totes s'ha de perdre de moment en la situació social que s'està visquent.
Exacte.
Però la llengua i l'educació sempre és una arma política, no ho són altres temes. Jo sempre dic, ningú se qüestiona, per exemple, ni a nivell, és veritat que s'inverteix més o menys en sanitat, però ningú se qüestiona dir-li a un metge com has d'operar, fer una cirurgia cardíaca.
Això és bona.
Anirien ben alerta a dir-li a un metge, no, escolta, és que no has d'operar així, has d'operar d'aquesta manera, i no has d'emplear aquesta anestèsia, has d'emplear aquesta. Ningú li diria, perquè tots els nostres alumnes l'estimam, però perquè els nostres alumnes no els estimam, perquè sí que constantment la llei d'educació canvien, se canvien currículum, i realment si ets analitzat no se canvia pràcticament res. Són com a...
Cada govern tiene que dejar su impronta.
Exacte, ja. Exacte. I a vegades agafes, dius, és que realment dins les escoles, és més normal que dins les escoles, a pesar de la llei, continuava ensenyant. Perquè és que, dius, és que ara han canviat el criteri d'avaluació 3-1, ara és 4-5, però allà on diu formar, diu informar.
Ja.
Són uns canvis que és per dir un dret al pataleo, i això al llarg dels anys, és que duim molts anys dins de docència, ja han conegut tant de canvis dins d'educació, i cada canvi de currículum du un canvi de decret d'avaluació i tot això, i després dins de les escoles, en definitiva, tens els alumnes, els has d'ajudar, els has d'ensenyar i has de fer que progressin.
Exacte.
Si els avalues en el criteri 3-1 o en el 3-4, però evidentment que hi ha de bon criteri, està clar, no podrem inventar molt l'avaluació, i tothom hauria de tenir els mateixos criteris. No pot ser que jo a una escola s'avaluï amb un criteri i l'altra escola s'avaluï amb uns altres, perquè els alumnes tenen els mateixos drets, però no sé per què l'educació sempre s'ha convertit en una arma de...
Un campo de batalla. Un campo de batalla. Pues yo sé que Joana María Mas, aparte de la educación y en este caso también de la medicina, tenía más pasiones, y si te parece las escuchamos.
Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun.
Qué voz, qué recuerdo.
Quina veu. Freddie Mercury. Bé, Queen, però Queen, Freddie Mercury. No dic que els músics que l'acompanyaven no fossin bons, i vull dir, bons compositors i un gran grup, però en Freddie Mercury per jo és... el millor cantant que hi ha hagut dins el seu estil, de la història, i després m'ho han confirmat en musicòlegs, perquè els estudis que s'han fet, que s'han
com
fet,
buena docente, recurre a l'opinió d'experts i
que se registres de veu que s'havien pogut estudiar i localitzant en Freddie Mercury, hi ha pocs cantants que tinguin, o quasi cap cantant que pugui arribar a tots els registres. No, o sigui, hi ha cantants que poden arribar a molts de registres, però que puguin arribar a tots els registres d'en Freddie Mercury, segons els musicòlegs, no n'hi ha. I de fet jo crec que ell ho va demostrar de la seva època que va cantar Queen, una època que va tenir un poc més complicada la seva vida, que va ser quan va deixar Queen i va cantar tot sol un temps, i va cantar amb Montserrat Caballé i va quedar superbé, no va quedar minvat davant Montserrat Caballé. Per tant, crec que és brutal en Freddie Mercury.
Fíjate que te he preguntado qué habrías dado tú por hacer el papel de Meryl Streep en la película de Memorias de África, y ya que mencionabas a Montserrat Caballé, caigo yo. Llegaste a estar en Barcelona, ¿no?
No.
En la ceremonia, ¿no?
No.
Ahí también habrías pagado bastante por estar ahí.
Sí, però va haver un problema, que quan se va inaugurar les Olimpiades de Barcelona, tenia una nina de 4 dies.
Vaya.
Mira, que s'ha fet un poc complicat. La meva filla...
Habrías perdido la invitación, incluso.
Però la meva filla me va fer un favor, perquè la inauguració va ser el 25 de juliol.
Vale.
I ell estava previst el seu naixement, segons les ecografies, per el 25 de juliol. I el ginecòleg i jo m'ho deien que no m'ho deixava la inauguració de les Olimpiades. I jo deia, jo vull veure en Freddie Mercury. La meva filla va ser molt amable i va néixer el dia 9 de juliol. Per tant, jo vaig veure...
¿En serio?
Sí, i jo vaig veure...
¿Del año 92? Sí. ¿Esa es mi fecha de nacimiento?
Sí.
19 de julio del 92.
¡Ostras! Sou càncer.
Por supuesto.
Para lo bueno y para lo malo.
Exactamente. Y también hay de lo malo. También hay de carácter.
Se me confía, va a sentir, porque va a haber la inauguración de las Olimpiadas y la actuación de Freddie Mercury dins una cuneta de vora ya.
Qué bueno. O sea, que no te vas a olvidar de esa ceremonia en la vida.
No, en su vida.
Te voy a coger una palabra que has comentado antes, una frase que ha pasado un poco de largo, pero que yo creo que es importante. Uno de los motivos por los que no fuiste a Barcelona a estudiar medicina, uno de tantos, fue porque decías que una persona se cruzó en tu vida. Y ese momento tiene también una canción. Vamos a escucharla.
Un buen día, oportuno. Jo m'havia adormit quan de cop el cel s'omple de llum i un ocell negre...
Maria del Mar Bonet, també...
Una gran bou.
Por supuesto.
Una de les millors bous en llengua catalana que hi ha. Que jo m'agrada molt la música catalana i també tinc una llista de Spotify de música en català. Però la Maria del Mar Bonet crec que ha estat una gran bou i a més, no només a nivell de Balears o a nivell nacional, a nivell internacional.
Mundial, sí.
Ell ha cantat a molt de països i a més ha interpretat en cantautors d'altres idiomes i tot això. Per tant, és una persona, per jo, una gran cantant, una gran compositora i una veu extraordinària. Aquesta cançó a mi m'agrada molt el que diu, perquè te recorda el Mediterrani, te recorda que està en una illa plena de cantilats, que s'hagi la marina. També surt a l'Opi de Formentor de Costa i Llobera i et voltó. Jo aquesta cançó la vaig sentir una vegada perquè jo vaig tenir l'ocasió fa un parell d'anys de pujar a una de el que fan quan fan les enceses de les torres de vigia, que se fa un pic en sang. I aquest any vaig tenir l'oportunitat de pujar a la torre de Tuent. Complicat pujar a la torre de Tuent i no sé com vaig pujar perquè jo tinc vertigen i la veritat...
Lo sacaries de tu padre, a lo mejor.
La pujada va haver un moment que no sabia si cobries per avall o seguiries per amunt. Però la veritat, vaig tenir una experiència que crec que no tornaré a gaudir mai més perquè no sé si m'atreviria a tornar a pujar allà de dalt en les condicions físiques del lloc on va ser, que... ja quan va caure el sol estàvem allà a un refugi que eren 5 persones que hi havia en aquell refugi a dalt de tot de Tuent, just de vora la torre que després varen pujar al vespre a fer l'encesa i molt varen seure damunt unes roques i varen començar a volar amb nosaltres dos voltors.
Que bo,
preciosos, que meravellosos. I varen posar aquesta cançó. I varen sentir aquesta cançó, veiem volar els voltors. No era un àguila.
Bueno, tampoc lo podemos tener
però todo. Eren dos voltors i la veritat va ser brutal, l'experiència. És molt guapa aquesta cançó i el que diu la lletra també és molt guapo.
Sin embargo, no nos olvidemos de por qué hemos escogido esta canción, porque sí. La tenemos puesta. Tú ya evidentemente conocías a María del Mar Bonet, sí. Pero no tan a fondo.
Sí, jo la coneixia, però que jo quan vaig conèixer el meu parell jo era molt joveneta, tenia 15 anys, 7, sí, 15 o 16 anys. Per tant, les meves, jo era molt discotequera, per tant, les meves interessos musicals, per tu no estaven tan a prop de Maria del Mar Bonet. Ell era un gran seguidor de Maria del Mar Bonet, sempre li va agradar molt i... també té relació perquè la Maria del Mar Bonet té les seves arrels santanyineres. I el meu amor de Santanyí i sí, que de jove sí, inclús van tenir alguna ocasió de poder conèixer-se i compartir alguna claro. Cosa perquè que els seus padrins eren de Santanyí o la seva padrina no? I ell sempre l'ha seguida, tota la vida l'ha seguida i hem anat, sempre que hem pogut hem anat a sentir-la a concert, sempre que ens ha estat possible.
Que bueno, com us conocisteis tu marido i tu?
Bueno, ens van conèixer a Palma a través d'uns coneguts.
Però al final, toda la vida, ¿eh?
Oh, sí, sí.
Si és des de los 15 anys, eso es toda la vida.
Sí. Bé, que a vegades jo li dic, si fos ara no em casaria.
¿Cómo?
Perquè jo crec que en aquell... A dir, jo he de dir que la veritat, la sort que he tingut és que ell ha respectat la meva manera de ser i m'ha dat molta llibertat. Jo he anat i sortit com m'ha dat la gana i jo, ell és zero discotequero. I jo he estat tota la meva vida molt discotequera, vull dir, jo vaig seguir anant amb les meves amigues de discoteques i tot això, i quan era l'hora de que vaig, jo hi telefonava i me deia, me vens a cercar, i ell me venia a cercar, vull dir, era el meu xòfer. Però, a vegades, és a dir, no m'ha arrepentat d'haver-ho fet, però, que o millor si fos ara, sense conèixer-lo ell, m'ho pensaria més a l'hora de començar tan jove una relació.
Ya, porque también lo estás viendo con los ojos del hoy,
claro.
Que es diferente.
Ara,
época anterior con los ojos de hoy siempre es complicado.
Es que a la meva època, totes les meves amigues, a la mateixa edat que jo, venivava que se van quedar molt abans que jo, siguin de la meva edat, i van sa mare bastant abans que jo, perquè jo no me van quedar, però vaig estar 9 anys a tenir la meva filla, perquè jo estudiava i eren les nostres condicions. Jo feia segon de magisteri i vaig voler fer magisteri, mai voler situar laboralment, treure oposicions i tot això. Per tant, no me va suposar cap trava a deixar de fer res. Bueno, la medicina, això sí, no estudiar medicina. Però crec que ara, així com està el món, pues, la vida se viu d'una altra manera. I si va dir, si fos ara, no vol dir no tenir la relació amb aquesta persona, però a lo millor no tan formal en plan matrimoni, con boda i tota aquesta història.
Exacto, i con celebració multitudinària i con padres i suegros contentos.
Exacte, sobretot tot això. Jo tinc un àlbum de fotos de la meva boda que té fotos amb gent que no sé ni qui són.
Eso hoy no pasaría porque esa gente no estaría en tu
no, porque es que abans se tiraven la casa per la ventana, vull dir, i nosaltres no varen ser molt, varen ser 120 convidats o així tot, a vegades dic, què? O sí que sé què sóc, però amb què, per què em vaig fer una foto? Sí, que ser un veïnat de la meva mare, de la meva mare, perquè em vaig fer, però vinga, foto.
Com han canviat els temps, no havia caigut en això. Vamos con la última, que nos queda una.
Sí.
Con la paz de las montañas te amaré, con locura y equilibrio te amaré, con la rabia de mis años.
Aquí hemos vuelto a cambiar de registro musical, pero con esta letra, con este título, Te amaré, de Miguel Bosé, pues sí que viene un poco a colación de... Bueno, hablábamos de tu marido, has mencionado a tu hija, tienes también un hijo.
Sí.
Es decir,
periodista.
Sí. Qué bueno, o sea, que ya entiendes tú perfectamente de esto que estamos aquí
hablando. Y va a estudiar comunicación audiovisual, es decir, que...
Claro,
y
claro.
Y después que va a un... en feina una radio, pero acabas en feina un periódico.
Pero esto es tan largo al final que si algún día tu hijo entrevistara a Joana María Mas sobre sus gustos musicales, yo querré escucharla o querré leerla.
Bueno, ya le diré, ya le proposaré.
¿Qué te sugiere Te amaré, de Miguel Bosé?
La canción, si Te amaré, penso que es la mejor declaración de amor que se pugui rebre una persona. Dir Te amaré con defectos y manías y virtudes, Te amaré, vull dir això, és la millor declaració d'amor que pugui rebre una persona.
I la més sincera.
Que significa que t'estimaré a pesar de, i t'estimaré sempre, siguis com siguis. Per tant, això crec que és guapíssima com a declaració d'amor, aquesta cançó. Miguel Bosé, jo m'ha agradat sempre. Quan va començar, al principi, no, Linda i això, penso que no m'entusiasmava tant, però a mesura que va anar madurant, crec que ha estat un bon compositor, unes cançons amb bastant de fons de totes i més estan compromès i molt bona veu. Ara darrers anys la millor aventura a partir del Covid se va perdre un poc de rumbo, però bé, potser no anava tan desencaminat, o sí, no ho sé, i ha tingut el problema de veu que ha tingut, motivat per problemes nerviosos o per problemes que siguin, i clar, ja Miguel Bosé, però crec que és una persona, jo m'agradava molt com a cantant, m'agradava molt com a compositor, i quan l'entrevistava no participava, penso que és una persona amb un nivell cultural molt elevat i que va tenir la sort de créixer i néixer dins un entorn on va conèixer grans personatges. Picasso, actor de cine, Hemingway, tot aquest, el seu pare ha vist també de Hemingway, tot això, i crec que
por eso quizás llama tanto la atención el rumbo último que ha tomado, ¿no?
Sí.
Igual por eso sorprende más.
Sí, pero yo creo que son una familia bastante alternativa. Pues la mare, que se me anuncia a Bosé, la mare, pues sí, malgrat se va quedar amb un torero, que mai entes, que és una parella que no tenien res a veure una amb l'altra, però ella era molt, com una actriu molt... molt moderna i amb unes idees molt avançades, i crec que el seu fill els va educar bastant dins d'aquest model. Crec que ells han tingut més influència de sa mare que de son pare, en quant a ses germanes, inclús de Paola i de Lucía i tot això, crec que... I ella va ser una persona molt reivindicativa, jo crec que molt progressista, però ara en el final no... com ha quedat un rumbo que no sé cap on...
Sí, difícil de interpretar.
Difícil de interpretar.
Desde luego. Sí. Pues, Joana María Mas, no tenemos mucho tiempo. Espero que te lo hayas pasado súper bien, que lo hayas disfrutado. Lo que sí te decimos por nuestra parte es que estamos encantados de haberte conocido un poquito mejor, que siempre que hemos conversado ha sido para temas puntuales de educación, además respondiendo a la actualidad, y al final la parte personal nunca hay tiempo para ella.
Moltíssimes gràcies per contar amb jo, per voler-me escoltar i per voler compartir amb altres meus, bueno, no tots els gustos musicals, perquè haurien d'estar moltes d'hores, però
part
d'ells,
el tiempo que nos deja la antena.
Exactament.
Lo dicho, Joana María, gracias.
Gràcies a vosaltres.
A vivir que son dos días Baleares.